Treva a la guerra comercial. Com va fer ahir Donald Trump, avui Europa també frena els nous aranzels. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Ahir vam començar el Catalunya migdia dient que a cada mesura hi havia una contramesura. Bé, doncs avui podem afegir que a cada reculada hi ha un altre pas enrere. El canvi de guió de Donald Trump en la guerra comercial ahir també arriba avui a Europa, Joan Bota.
Després que el president nord-americà congelés els seus aranzels per tothom, excepte la Xina, poques hores després que entressin en vigor, aquest migdia la Unió Europea li ha seguit els passos i desescala també la guerra de tarifes.
Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, la Unió Europea argumenta que vol donar una oportunitat a la negociació i atura 3 mesos l'aplicació de les primeres represàlies a Trump, que havien d'entrar en vigor a partir de dimarts que ve, amb un impacte pels Estats Units de 20.900 milions. Volem portar els americans a la taula, diu Brussel·les, que no té, però, de moment, noves reunions a la vista amb Washington.
I les borses, que ja estaven celebrant la frenada de Donald Trump amb els aranzels, aplaudeixen també la pausa europea.
El Dragon Can en què la guerra comercial ha convertit els mercats, avui hi ha hagut moments en què s'ha imposat la pujada vertical.
Al Catalunya migdia intentarem entendre els motius d'aquest gir copernicà de les últimes hores que ha agafat a contrapeu part de la seva pròpia administració.
Molts analistes creuen que la frenada té a veure amb la por de Trump a desencadenar una crisi del deute nord-americà, però no només això. Els pròxims minuts mirarem de treure'n l'entrellat.
L'única excepció del cop de timó de Donald Trump és la Xina. Com entoma Pequín aquesta guerra comercial en solitari, corresponsal Francesc Canals?
Ja sota el 125% d'aranzels i ja sola almenys durant 90 dies, la Xina endureix el to. La pressió de Donald Trump està condemnada al fracàs, ha afirmat el portaveu, alhora que el Ministeri de Comerç diu que està obert al diàleg, però que Trump ha de ser respectuós.
Fora dels aranzels, el Tribunal Suprem descarta definitivament aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i a Toni Comín.
El líder de Junts no s'ha mostrat gens sorprès per la decisió. Ara ell i Comín podran demanar empara al Tribunal Constitucional, que té majoria progressista.
Madrid, David Melgarejo.
Una vegada més, el Tribunal Suprem argumenta que hi va haver malversació amb enriquiment dels líders independentistes en la causa de l'1 d'octubre i nega l'amnistia a Puigdemont i a Comín. L'expresident respon dient que hi ha una actitud de rebel·lia dels magistrats del Suprem amb el poder legislatiu i critica també l'actual govern de la Generalitat de Salvador Illa per parlar de normalitat.
I al País Valencià, la investigació judicial per la Dana continua constatant la desastrosa gestió d'aquells aiguats.
La defensa de l'ex número 2 d'emergències de la Generalitat en aquell moment, Emilio Argüeso, ha aportat les proves que sí que van advertir el govern d'Amazon abans de les 3 de la tarda del dia de la Dana, que els barrancs estaven a punt de col·lapsar-se i que hi havia municipis on ja hi regnava el caos. Tot plegat ha motivat avui a les Corts Valencianes un autèntic xoc entre el govern d'Amazon i l'oposició. L'alerta de població, recordem-ho, no es va enviar fins passades les 8 del vespre.
I en temps de cultura, notícia d'impacte pel cinema català. Carla Simón competirà per la Palma d'Or al Festival de Cannes. Marc Garriga.
Carla Simón competirà amb Romeria, la pel·lícula que tanca la trilogia sobre la seva família. Ha confessat que està absolutament feliç i emocionada i, a més, no serà l'única presència catalana a la competició. Sergi López és el protagonista de Cirat, del gallec Oliver Lache, que també ha estat seleccionada.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb el Barça, que va tornar a exhibir-se a Europa i encarrila la classificació per les semifinals de la Lliga de Campions.
4-0 van guanyar el Barça al Borussia Dortmund en un partit en què els de Flick van mostrar-se superiors al rival. Al Catalunya migdia repassarem la nit d'ahir i sentirem Koeman, l'exentrenador del Barça, parla de les opcions de l'equip de Flick a la Champions.
Yo creo que no es el gran favorito de Barça. Yo creo que hay otros equipos también que están jugando a un nivel de Barça, como Paris Saint-Germain.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb algunes cues a l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en direcció Lleida a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. La ronda litoral des de Zona Franca fins a Montjuïc, també a l'altura del port en direcció al Nus de la Trinitat i de Poblenou a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i encara el transport públic, dues incidències a la infraestructura de DIF que afecten trens de Rodalies. Retards de 20 minuts a l'R4 i R8 per incidència amb una maquinària de via Castellbisbal. També 20 minuts de retard a R3, R4 i R7 a causa d'una incidència que va començar ahir a Fabra i Puig i que afecta la senyalització automàtica.
I ens falta el temps.
A la tienda bitxí.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxí Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Avui el dia no és molt, molt brillant, que diguem, eh?
No, en algunes comarques ho ha estat durant el matí, en d'altres amb bancs de núvols baixos, fins i tot petits i locals ruixats, i la tarda serà variable, sol i núvols, i al Pirineu i Prepirineu possibilitat de ruixats irregulars. I, de fet, la tendència de cara als pròxims tres dies, divendres, dissabte i diumenge, és augment dels núvols, demà a la tarda sobretot de sud a nord i especialment dissabte i diumenge, de moment poques precipitacions, i el que també augmenta amb la nuvolositat és la temperatura, que tot i els núvols tocarà sostre el cap de setmana.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. La Unió Europea replica la decisió de Donald Trump i suspèn també durant 90 dies les represàlies acordades ahir per respondre a la guerra comercial oberta per Washington. Brussel·les defensa la mesura per donar una oportunitat a la negociació amb els Estats Units. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. No ha trigat ni un dia la Unió Europea a seguir la decisió de Trump i acordar també una pausa de 3 mesos a la guerra comercial. Per donar espai a la negociació amb Washington, Brussel·les no aplicarà els pròxims 90 dies la primera onada de represàlies contra els Estats Units, que havien d'entrar en vigor de forma progressiva a partir de dimarts que ve i que preveien imposar aranzels de resposta de fins al 25% a una llarga llista de més de 1.000 productes nord-americans, amb un impacte de 20.900 milions. Ara és temps, en canvi, argumenta la Comissió Europea, de treballar per una solució pactada. Olof Gil, portaveu.
Volem negociar, volem parlar. Apreciem que hagin donat aquesta pausa. I per això, ara, nosaltres posem en pausa les nostres contramesures proposades. Estem llestos per arribar a acords. Parlem-ne.
Brussel·les ha acordat la suspensió davant d'una pausa parcial de Trump que continuarà aplicant els aranzels a l'acer, l'alumini i els cotxes europeus. Von der Leyen ha avisat que si les negociacions no són satisfactòries, començarà a aplicar el primer paquet de represàlies i que no deixa de treballar en una possible segona onada de contramesures amb totes les opcions sobre la taula.
Doncs aquesta pausa a la guerra aranzelària s'ha traduït en eufòria als mercats financers. Les borses europees, seguint l'estela del que va fer a Wall Street, han obert amb guanys superiors al 8%. Ara els principals índexs pugen entre un 4 i un 6%. En 24 hores, l'ànim dels inversors s'ha capgirat com un mitjó arran del canvi d'estratègia del president nord-americà. Però com podem explicar aquest canvi, Pilar García?
Doncs, segons els experts, hi ha diferents raons. Les borses estaven baixant en picat i això afecta la butxaca de molts americans que tenen accions. S'estaven fent vendes de bons públics i, per tant, l'administració havia de pagar més interessos per finançar-se i el dòlar s'estava debilitant. Òscar Alvira és professor de la UPF.
Què fa la gent? En comptes de veure el dòlar com a única moneda de refugi, doncs el que fa és sortir del dòlar. Com pots sortir del dòlar? Doncs pots vendre deute, que és la manera més fàcil de treure't els dòlars de sobre, no? I això automàticament provoca una caiguda dels preus dels bonos. Què vol dir això? Que tu t'has d'endeutar a una taxa d'interès més elevada.
I això va espantar a Trump, segons John Sindreu, analista del Wall Street Journal.
Hi havia certs motius per estar espantats amb una borsa que no parava de caure i amb un dòlar que també estava caient. Per tant, quan tot es ven alhora, jo crec que això sí que ha generat preocupació fins i tot en Trump i en el seu entorn.
I aquesta reacció dels mercats, vendes d'accions i de bons, és perquè arran dels aranzels s'ha instal·lat l'opinió generalitzada que l'economia patiria.
A causa de tots aquests aranzels, és probable que hi hagués una recessió als Estats Units. No només per l'impacte en els costos de les importacions, sinó fins i tot pel fet de que Trump està posant, traient aranzels, amenaçant, no se sap molt bé què passarà. Tota aquesta incertesa estava causant aquesta sensació de que l'economia americana aniria malament en el curt termini i fins i tot potser en el llarg termini.
I encara que Trump s'ha fet enrere, el mal ja està fet, segons Elvira.
No em queda dubte que si, per exemple, jo tenia un pla d'expansió internacional i volia fer inversions i contractar no sé quanta gent, això està parat. Això jo crec que el mercat ha elaborat ho notarà segur.
I lamenten que les anades i vingudes d'una única administració estan fent trontollar l'equilibri econòmic mundial.
Però la pausa en els aranzels no afecta la Xina, amb qui la guerra comercial dels Estats Units va a més. Aranzels del 125% pels productes xinesos als Estats Units i del 84% pels nord-americans a la Xina. Pequín insisteix que no cedirà, perquè seria com acabar amb les regles del comerç internacional en favor dels Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Ara com ara, la Xina es defensa verbalment, apujant el to, tirant d'etnicisme i d'història. Una primera reacció ha estat una piulada a la xarxa social X, que està bloquejada a la Xina, de la portaveu de la diplomàcia, Mao Ning, amb el suport d'un discurs dels anys 50 del gran timoner, Mao Zedong, en què diu que la Xina no es rendirà. I la portaveu Mao Ning diu: som xinesos, no tenim por de les provocacions, no ens fem enrere. El Ministeri de Comerç també molt dur, però reiterant que la Xina està oberta al diàleg, una negociació que li exigeix a Trump que sigui equitativa i des del respecte, fermesa i diàleg. Pequín es presenta com el garant del multilateralisme. Sentim el portaveu xinès Lin Jian en la compareixença diària.
Les contramesures necessàries contra l'assetjament dels Estats Units no només serveixen per salvaguardar la nostra sobirania, seguretat i desenvolupament, sinó també per defensar la justícia i l'equitat internacional i el sistema comercial multilateral. Les accions imprudents i injustes dels Estats Units van en contra del poble i estan condemnades al fracàs.
Aquesta matinada han entrat en vigor les tarifes xineses del 84%, després que Trump hagués anunciat ja el 125%. I Pequín ha afegit una altra mesura: comprarà menys pel·lícules als Estats Units, menys de les 42 que es van projectar aquest 2024 a la Xina, moltes en versió censurada.
Doncs el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebut positivament la decisió de Donald Trump i creu que és una oportunitat per reconduir l'escalada de la guerra aranzelària.
Porque nadie gana en una guerra comercial. Todos pierden. Por eso, la medida anunciada por la administración estadounidense, a falta de ver exactamente los matices de la misma, nos parece una puerta a la negociación y, por tanto, al acuerdo entre países.
Pedro Sánchez ho ha dit en una trobada amb empresaris del Vietnam, inclosa en la seva visita al sud-est asiàtic i hores abans de viatjar a la Xina, on es reunirà amb el president xinès Xi Jinping. El president del govern espanyol, en canvi, ha evitat fer cap esment a les paraules del secretari del Tresor dels Estats Units, que ahir li va retreure al mateix Sánchez l'estratègia d'acostar-se a Pequín. Scott Bessent va advertir que això seria com tallar-se el coll. Pedro Sánchez, doncs, que és a Àsia, però fa només uns minuts, en nom del govern espanyol, el ministre d'Economia ha donat suport a la pausa de la Unió Europea i creu que aquests 90 dies sense aranzel són una bona finestra d'oportunitat per arribar a un acord amb els Estats Units. Carlos Cuerpo ha dit, després de reunir-se amb les comunitats autònomes, on s'han refredat les diferències amb el PP arran de l'acord de Junts. Madrid, Dani Sainz de AJA, bon dia.
Bon dia. De la cimera aquí al Ministeri d'Economia ha sortit el compromís del ministre de reunir-se periòdicament amb les comunitats i de treballar conjuntament el pla per impulsar el comerç exterior. Les comunitats que governa el PP han sortit satisfetes després que Carlos Cuerpo els ha assegurat que no hi haurà tracte de favor cap a cap territori.
Las ayudas van a llegar a las empresas que lo necesiten. Somos conscientes de que no todos los sectores están igual de expuestos a la economía americana, ni tampoco todos los territorios, pero que las empresas tengan la tranquilidad de que aquella que lo necesite va a poder acudir a las ayudas y no van a competir entre ellas por el acceso a estos instrumentos financieros.
Sobre la reunió ha planat també la treva a la guerra comercial de Trump. Com deies, Òscar, ha celebrat el ministre d'Economia, diu que és el primer pas per arribar a un acord.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, que manté el pla del govern per donar resposta a la guerra dels aranzels i dona un toc d'atenció als partits de l'oposició perquè s'afanyin, diu, a aprovar el suplement de crèdit de la Generalitat. Illa ho ha dit des de Milà, a Itàlia, primera parada del seu viatge per assumir la presidència de torn de l'Associació de Cooperació Quatre Motors per Europa. Enviada especial a Milà, Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. El govern no toca el seu pla, que mobilitza 1.500 milions d'euros per fer front als aranzels. El president de la Generalitat defensa que ha de continuar vigent davant de les decisions sinceres de Donald Trump.
Dóna una oportunitat a que pugui haver una negociació, però crec que el comportament que estem veient a la presidència dels Estats Units és un comportament bastant arbitrari, per tant no podem donar res per fet, al contrari, una pausa, dona una oportunitat que hem d'intentar aprofitar per la negociació, però sempre des de la reafirmació dels valors europeus.
Per això Salvador Illa ha volgut deixar clar que les reunions del govern amb les empreses continuen perquè cal estar preparat, se't diu, per tot en aquest marc, a defensar prendre el pols també al sector aquí on es troba de viatge i on aquesta tarda reunirem la Cambra de Comerç d'Espanya i Itàlia i amb els representants d'algunes de les 350 companyies catalanes en presència en aquest país. Cal protegir el teixit productiu, ha insistit, i per això ha reclamat als grups parlamentaris, en especial als socis d'investidura, a no posar traves a la negociació del segon suplement de crèdit.
He vist una actitud constructiva i una consciència que estem en un moment delicat. Tinc la confiança en que aquest capteniment responsable s'expressarà en tots els àmbits, no només en l'àmbit d'un pla de resposta que hem presentat i que volem millorar amb tothom, sinó també en qualsevol altra decisió que hem de prendre.
El president de la Generalitat anuncia que treballa amb la resta de líders de l'Associació de Cooperació Interregional als Quatre Motors per Europa per com fer front conjuntament a les aranzels. Demà Catalunya assumeix el lideratge d'aquesta entitat.
Les begudes alcohòliques han estat sobre la taula de l'estira i arronsa aranzelari entre els Estats Units i la resta del món. Aquests dies hem parlat de bourbon, de cava, però avui volem parlar de conyac francès, que bàsicament viu de l'exportació. La situació ha portat algunes empreses a plantejar-se nous mercats, per exemple, el mercat rus. Anem a conyac. Isabel Galí.
El conyac és un producte altament sensible a la geopolítica. El 97% s'exporta i l'actual situació fa témer al sector pèrdues irreparables. Com sempre, les empreses familiars són les més vulnerables. Alice Burnet és la 11a generació dels conyac Prunier i amb un 35% del negoci als Estats Units preveu anys d'encara més incertesa, perquè des de setembre les comandes ja han baixat, en aquest cas perquè la Xina els imposa aranzels per les queixes de competència deslleial del sector xinès de l'alcohol.
I là on arriba un estat.
Arribem a un estadi on tots els mercats importants del conyac per nosaltres, Prunier, però també per a tothom, estan taxats, són d'accés difícil i ens preguntem com podem recuperar aquesta pèrdua de vendes.
L'encarregada comercial i de màrqueting de conyac Prunier és la germana petita, la Loh, que diu que sobreviuran gràcies a la diversificació.
Tenim la sort que podem compensar-ho amb altres activitats d'embotellament, fem brandy o calvados. Si pensem que a conyac tenim un 50% de pèrdues sobre el conyac, tenim la sort de tenir això, que ens permet conservar els llocs de treball.
La Lori i el seu pare Stefan marxen dissabte a Rússia per conservar aquest mercat, que ara mateix suposa el 40% de les seves exportacions. Però des de conyac calculen que entre destileries i viticultors, el 20% del sector pot acabar desapareixent per aquesta crisi.
Deixem tot l'embolic aranzelari i parlem de política i també judicis espanyols. En nou revés del Tribunal Suprem a l'expresident Carles Puigdemont. L'alt tribunal li tanca definitivament la porta a aplicar-li l'amnistia, tant a ell com a l'exconseller Toni Comín. Ara, esgotada la via del Suprem, els dos líders independentistes ja poden presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional. Madrid, David Melgarejo.
La sala d'apel·lació confirma la decisió del magistrat instructor de Pablo Llarena i, com ha passat amb la causa ja jutjada al Suprem, es nega l'amnistia amb el mateix argument, que la malversació deixa fora de la mesura de gràcia, en aquest cas a Carles Puigdemont i Toni Comín. Considera la sala que hi va haver un enriquiment il·lícit amb la preparació de l'1 d'octubre. Se'ls hi tanca del tot la porta del Suprem, però s'obre la del Tribunal Constitucional. L'expresident i l'exconseller ja poden presentar recurs d'empara al TC, que de moment estudia el fons de la norma a instància del mateix Tribunal Suprem, però també del Partit Popular. Reacció de Puigdemont amb un missatge a xarxes: no hi veu cap sorpresa en la resolució dels magistrats, diu que confirma l'actitud de rebel·lia contra el poder legislatiu i la rebequeria davant d'una llei que no els agrada, i situa la resolució com a mostra de la suposada normalitat, diu, que pregona el poder polític a Catalunya, en al·lusió i crítica al govern de la Generalitat del socialista Salvador Illa.
Doncs precisament el president Illa ha evitat respondre directament a Puigdemont, però ha tornat a reclamar als jutges que apliquin la llei d'amnistia.
Jo respecto sempre les decisions judicials, però també demano respecte per les decisions que en aquest cas va prendre el poder legislatiu. La llei d'amnistia hauria ja de ser efectiva, i a mi m'hauria agradat que totes les persones que se'ls ha d'aplicar aquesta llei la tinguessin ja aplicada, i en concret el senyor Puigdemont tingués reconeguda l'aplicació de la llei d'amnistia i que es pogués tornar a Catalunya.
El govern espanyol fa tiramilles i traslladarà els menors migrants que hi ha a les Canàries a les comunitats autònomes, també a les que governa el Partit Popular, tot i el boicot que estan fent. El Congrés dels Diputats aprovarà d'aquí poca estona la llei que permet fer-ho, que, si no hi ha sorpreses, tindrà els vots a favor de la majoria de la investidura i en contra els vots del PP i de Vox. Congrés, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Si el PP pot donar la batalla, però amb la llei aprovada es tancaran les xifres de repartiment a final de mes i a l'estiu el govern espanyol vol començar a traslladar els 4.000 menors a la resta de comunitats, diu Sira Rego, la ministra de Joventut, que no esperaran més al PP.
Porque ha habido comunidades del Partido Popular que no nos han facilitado los datos de las plazas de acogida en una actitud sorprendente, pero a pesar de ello nosotros vamos a hacer una propuesta.
Madrid i l'Aragó s'han negat a donar dades i juntament amb Andalusia han portat la llei al Tribunal Constitucional per intentar frenar el repartiment. Els ho ha retret el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Porque si la solución es parar este Real Decreto Ley, ¿cuál es la alternativa para los territorios fronteras?
Però els populars critiquen que la llei s'ha pactat amb Junts per beneficiar Catalunya.
Cediendo al chantaje de los independentistas.
La Moncloa i els independentistes neguen cap tracte de favor. Segons Junts, Catalunya rebrà una vintena de menors, a Madrid li tocaran més de 700, i el motiu és que els centres catalans estan més saturats i que han acollit molts més menors en els últims anys. Per tenir les xifres definitives, caldrà esperar a final de mes.
I mentrestant, cada vegada més municipis de diferents colors polítics posen dificultats per empadronar-se i comencen a qüestionar que el padró permeti tenir accés directe a drets socials. Figueres, Olot o Vilafant han detectat ciutadans que s'hi volen empadronar sense viure-hi. El govern minimitza aquests casos. Girona, Núria Pereira.
Vilafant a l'Alt Empordà té un policia municipal a l'oficina del padró per dissuadir del frau. Des de fa un any l'Ajuntament sospita que hi ha qui cobra per empadronar persones que no hi viuen. A Olot han detectat alguns casos semblants. L'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, planteja aquesta emissora que padró i accés a serveis es puguin desvincular. A Figueres envien agents per controlar frau, sobretot en pisos ocupats. El seu alcalde, Jordi Masquef, s'afegeix a la reflexió.
Potser s'hauria de canviar, no, que no n'és tot lligat amb aquestes dades.
El padró no pot ser, és el que dèiem, un xec en blanc per ajudes, per subsidis, per prestacions.
La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, assegura que no hi ha un frau massiu amb l'empadronament i que en tot l'any 2024 només hi ha hagut 6 denúncies.
Tenim casos de irregularitat en el padró? Denúncies? Sí. Massius? Home, els hi donaré una dada. L'any passat? 6. Per dimensionar-lo. Denúncies per estafes i fraus digitals? 95.000.
La coordinadora d'ONG Solidàries de Girona, que forma part de la xarxa d'entitats pel padró, critica que els ajuntaments dificultin l'empadronament perquè vulneren la llei.
Passant 7 minuts d'un quart de 3, fem una pausa i de seguida anem al País Valencià, on avui la Dana ha tornat a estar d'actualitat.
Catalunya migdia.
Cor fort, la nova novel·la de Sílvia Soler, ja a les llibreries. Quantes vegades les dones hem hagut de sentir la frase «has de fer el cor fort»? Aquesta és la història de la Teresa, una dona que ja no pot més. El nou llibre de Sílvia Soler, una gran novel·la per aquest Sant Jordi, amb Univers Llibres.
Tu que saps com sona un martell percussor i que ara et volíem enredar i això era un ocell picassoques. Per professionals com tu ja està disponible el nou catàleg Obramat 2025 amb més de 20.000 productes de marques líders, estoc sempre disponible i els millors preus amb codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Agafa'l al teu magatzem. Obramat.
A Capbravo podríem...
cinema.
En comptes d'això, preferim donar-te un club ple d'estalvi, amb ofertes exclusives, cupons personalitzats i dies especials. Acumula 10 euros per fer-te del club i 10 euros més per registrar-te a l'app. Qui et vol bé, et farà estalviar. Capbravo. Més informació a capbravo.com.
Celebra un Sant Jordi a La Contra. Descobreix els secrets de la secció d'entrevistes més longeva de la premsa europea amb el llibre Cómo salir en La Contra, de Víctor Amela, Imma Sanchís i Lluís Amiguet. Ja a les llibreries i, a partir del dissabte 12 al quiosc, per només 17,95 euros, amb La Vanguardia.
Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. El número 2 d'emergències de la Generalitat Valenciana durant la Dana, Emilio Argüeso, va advertir de la situació dramàtica d'alguns barrancs de l'àrea de València gairebé 6 hores abans que s'activés l'emergència als telèfons mòbils. Ho recull l'informe pericial que ha aportat la defensa d'Argüeso a la jutja de Catarroja, que porta el cas de la gestió de la Dana el 29 d'octubre, que va causar, recordeu, 228 morts, Manel Laborda.
En aquest informe recullen els missatges de WhatsApp entre el número 2 de la llavors consellera d'Interior, Salomé Prades, i alts càrrecs de la Generalitat, alcaldes i tècnics d'emergències el dia 29 i la l'endemà dels forts aiguats. Unes comunicacions en què en cap moment apareix el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Manzón, ni tampoc s'hi fa referència. Entre les moltes converses es demostraria que al migdia ja es tenia clar que hi havia risc, però no és fins avançada la tarda que arriben missatges d'alcaldes, militars, bombers o policies que alerten de gent atrapada. Al matí també queda clar que es va descartar suspendre les classes. En la conversa, la mateixa Prades diu que amb aquesta decisió es queda més alleugerida. Cal recordar que el missatge massiu d'alerta a la població no va arribar fins passades les 8 del vespre. Aquest informe arriba 24 hores abans que declarin els dos primers investigats per la gestió de la Dana davant la jutgessa de Catarroja. Es tracta de l'exconsellera Salomé Prades i del mateix Emilio Argüello.
Doncs aquests missatges i també les primeres declaracions al jutjat dels responsables de gestionar la Dana han disparat també l'atenció a les Corts Valencianes. Els socialistes i Compromís han apujat el to contra el president valencià, Carlos Mazón. Li han retret que no fes res per avisar la població quan ja sabia que els barrancs corrien risc de desbordar-se. València, Pepa Ferrer.
L'oposició li ha retret al president Mazón que, segons la pericial d'Argüello, d'informació en tenien, cosa que el president ha tornat a desmentir. Carlos Mazón.
La informació que se detectava era sobre la que se actuava. Sobre el pollo, no.
Joan Baldoví, Compromís.
Deixa de donar vergonya i fes un últim acte de dignitat. Dimitís i presenta davant la jutgessa de Catarroja.
El jope que la vicepresidenta Camarero li va escriure a Argüello en un missatge.
Jope.
L'han fet servir socialistes i Compromís per tornar a demanar-li la dimissió. I Carlos Mazón s'ha defensat atacant de nou el govern espanyol. José Muñoz, PSPB.
Se aferra al cargo porque quiere garantizarse el sueldo vitalicio en el Consejo Jurídico Consultivo.
Que me venga usted con un presidente, con un presidente del gobierno del Partido Socialista a hablarme de hermanos y de dinerito.
La tensió no baixa a les Corts, mentre el president valencià agraeix el suport de Vox.
Por eso le doy las gracias por su lealtad, por su valentía.
A poques hores d'un dia important en el procés judicial.
Més coses. El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, avisa Núñez Feijóo que, si intenta apartar-lo del lideratge del partit, acabarà frenant el moment dolç dels populars a Catalunya, també. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Alejandro Fernández també ha defensat que al PP li cal autocrítica sobre les crisis sistemàtiques que ha tingut a Catalunya i també al País Basc, Raúl Flores.
El quarter general del PP encara cou en les paraules d'Alejandro Fernández, que els acusava de ser una trituradora dels líders del PP català i basc. La direcció el va arribar a plantar a la presentació del seu llibre, que el fa un quitau. Ara Fernández s'agafa els bons resultats del PP a les darreres eleccions. El Parlament va més que triplicar els resultats per advertir a Feijóo que el bon cicle de les urnes es pot acabar si l'acaba defenestrant.
És veritat que a Catalunya hem tingut problemes per consolidar el projecte. Jo el que dic és que ara que tenim una oportunitat extraordinària de creixement a Catalunya, que ja hem crescut a les darreres eleccions de manera molt notable, jo crec que és el moment de consolidar un projecte que, al meu entendre, ha de ser una alternativa al nacionalisme i a l'esquerra.
Fernández també ha insistit que el PP no ha d'arribar a acords amb Junts per Catalunya.
El preu del menjador escolar tornarà a pujar el curs que ve. Educació fixa un preu màxim de 7,54 euros per alumne i dia, un 4% més del que estan pagant les famílies aquest curs. El departament també ha formalitzat el 8 de setembre com la data oficial d'inici del curs, Sara Canyete.
Sí, el preu del menjador encadena 5 anys seguits de pujada amb un increment acumulat de prop del 20%. La resolució que ja s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, justifica la pujada per la millora general del servei.
Eren uns increments necessaris tant per l'IPC, que afecta doncs, el cost i l'encariment del cost dels aliments, com sobretot per aquest millora de conveni que afecta el personal doncs, que treballa en aquest servei, i a partir d'aquí sí que podem dir que tenim, doncs, cobrim amb un 100% els ajuts de menjador, que com saben és una partida oberta i que a més doncs, ens sembla que, bueno, que donem més de 120.000 ajuts cada any de les famílies que evidentment ho necessiten i ho requereixen.
La consellera també ha formalitzat que el curs començarà el 8 de setembre per als ensenyaments obligatoris i el 12 de setembre per la formació professional i el batxillerat. Les classes acabaran el 19 de juny i els centres tindran 4 dies de lliure disposició.
El sector de la construcció d'habitatges s'ha revifat i ha deixat enrere els efectes de la crisi immobiliària de l'any 2008. Això ha permès que desenes de pisos que havien quedat inacabats per fallida dels promotors ara s'estiguin recuperant per posar-los a un mercat on l'oferta no satisfà la demanda creixent. Hem volgut comprovar-ho sobre el terreny a ciutats com Lleida, Mollerussa o Alcarràs. Lleida, per Joan Álvarez.
A la ciutat de Lleida hi havia fa uns anys 15 edificis inacabats. Doncs bé, ja s'han reprès o finalitzat les obres en una desena, amb uns 180 habitatges. Sentim l'alcalde Fèlix Larrosa en declaracions a aquesta emissora.
Les polítiques d'habitatge no només han de consistir en planificar nou sòl per a la construcció de nou habitatge, no només vol dir rehabilitar habitatge existent, sinó que també vol dir aprofitar aquelles estructures que van quedar a mig camí.
Els arquitectes reclamen que l'administració aposti per aquesta via per poder posar més pisos al mercat. Lluís de la Fuente, president dels arquitectes de Lleida.
Com aquesta promesa del govern de construir 50 i pico mil habitatges en 4 anys, no? Potser no s'ha de fer només sobre terreny nou. O sigui, si tenim estructures vacants que es poden acabar de construir, també seria una forma d'avançar-ne.
A Mollerussa hi havia 147 pisos inacabats, més de la meitat dels quals ja són al mercat, i al Carràs, de 9 edificis inacabats, en 2 s'han reprès les obres. Cal tenir en compte també que les normatives municipals han anat canviant en els últims anys, un fet que pot provocar que algunes de les construccions que van quedar paralitzades no compleixin ara les noves directrius i s'hagin d'enderrocar.
Neix el primer nadó a tot el món fecundat de manera totalment automatitzada, amb intel·ligència artificial i en un procediment fet a distància. La fita l'han aconseguida investigadors de Nova York, als Estats Units, i de Guadalajara, a Mèxic. Van actuar a 3.700 quilòmetres de distància. La dona d'aquesta ciutat mexicana té 40 anys i ha donat a llum un nadó sa, Purificació Barceló.
El que han fet ha estat automatitzar totalment amb làser i intel·ligència artificial un procés de fecundació que ara es fa de manera manual. El nou sistema robòtic fa anàlisis que no poden fer els humans. Ha permès seleccionar millor els espermatozoides que s'injecten en els òvuls i controlar tot el procés de manera digital amb molta precisió. Julio Herrero, cap de reproducció assistida de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, ha dit a Catalunya Ràdio que es tracta d'una fita molt important i que un cop millorat el procés, aquest tipus de sistemes seran els que marcaran el futur de la fecundació artificial.
Supone un gran paso. El futuro irá por aquí a medida que vaya este robot mejorando todos los procesos de automatización y optimizando los tiempos, evidentemente.
I això en el futur també pot suposar més èxit en aquest tipus de tractaments i, per tant, més embarassos i més naixements.
La cleptomania afecta gairebé 3 de cada 10 persones. Ho revela un estudi de l'Hospital de Bellvitge i de l'Idivell. Els autors asseguren que hi ha una xifra enorme de persones que no estan diagnosticades. Per primera vegada s'ha demostrat que es tracta d'un trastorn compulsiu i això permet aplicar noves teràpies, Miquel Jarque.
És un trastorn en què 3 de cada 4 pacients diagnosticats són dones. Els robatoris no estan planificats i sovint es tracta de productes que ni tan sols són útils per la persona. És un fenomen molt poc estudiat i invisible als ulls dels metges. Ho destaca la doctora Lucero Munguía, una de les autores de l'estudi.
Más personas que tienen este trastorno y que no acuden a recibir atención porque hay mucha vergüenza, hay mucha culpa. La propia persona que lo vive muy mal. Por lo tanto, creemos que realmente no están siendo diagnosticadas todas las personas. De hecho, este es uno de los objetivos del estudio. Hacer la invitación a quien se siente identificado con estas características, que sepa que puede pedir ayuda.
Amb aquest estudi s'ha publicat que la revista Scientific Reports de l'editorial Nature es constata que la cleptomania es podrà afrontar amb tècniques com l'exposició controlada a situacions de risc, com es fa per superar, per exemple, la por a volar.
I una cosa més abans de la publicitat. La fossa Calipso, la més profunda del Mediterrani, té la segona concentració més gran de brossa localitzada fins ara a totes les fosses marines. Es calcula que hi ha uns 26.000 objectes per quilòmetre quadrat, un 88% dels quals són plàstics. Montse Poblet.
Una expedició internacional formada, entre d'altres, per científics catalans ha baixat aquesta fossa marina de 5 quilòmetres de fondària i ha localitzat 167 objectes arrossegats pels corrents o directament llançats al mar des dels vaixells. Miquel Canals, de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, és un dels científics que han participat en el projecte.
El que vam trobar fent un transecte
amb el vehicle, doncs és que bé, hi havia doncs, acumulacions de deixalles, sobretot plàstics, més de 26.000 objectes per quilòmetre quadrat.
Però el que han trobat a la fossa Calipso no és una excepció. A la Challenger, la més profunda del planeta, d'11 quilòmetres de fondària i on també han arribat amb el mateix submarí...
Allà també s'han trobat deixalles. Quantitats bastant abundants doncs, de cables de fibra òptica, algun vehicle, suposem, i tenim alguna sospita de quin vehicle era, de quin país venia, doncs que va intentar baixar allà i fer algun tipus d'experiment. I llavors allò que els hi va sobrar o que van haver de llançar, doncs allà es va quedar.
La concentració més gran de brossa marina detectada fins ara és al mar de la Xina, on es calcula que hi pot haver entre 36.000 i 52.000 objectes per quilòmetre quadrat.
Passant gairebé 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Prepara't. Diumenge 11 de maig torna una nova edició de la cursa al Corte Inglés.
I tornem a córrer per una bona causa. El suport als nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies, juntament amb la Fundació Xana.
Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaalcorteinglés.cat.
Recorda, diumenge 11 de maig, Barcelona és la cursa.
Ocasió. En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Per Setmana Santa, escapa't a l'Espai Gironès.
Aquesta Setmana Santa, vine a l'Espai Gironès i gaudeix de shopping, restaurants, cinemes, activitats i molt més.
Tot el que busques ho trobaràs a l'Espai. Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
20 anys d'Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
Catalunya migdia.
Jo no
Carla Simón i Sergi López competiran a la secció oficial del pròxim Festival de Cinema de Cannes. La directora barcelonina hi presentarà Romeria, la pel·lícula amb què tanca la trilogia sobre la seva família després d'Estiu 1993 i Alcarràs. Sergi López és el protagonista de Cirat, que també ha estat seleccionada a Marc Garriga.
Carla Simón se suma a la llista de cineastes catalans il·lustres que han passat per la secció oficial de Cannes, el més prestigiós del món, com Albert Serra, Isabel Coixet o Agustí Villaronga. Cal destacar que la seva selecció té un mèrit especial, perquè hi arriba sense haver passat abans per les seccions paral·leles i sense que la pel·lícula tingui participació francesa. La bala, però, l'os d'or d'Alcarràs i la presència a Venècia del seu últim curt. Romeria parla principalment del seu pare i es basa en unes cartes de la seva mare on parla d'ell i de temes tabús de l'època, als anys 80, com les drogues o la sida, i això la fa especialment feliç.
Estem molt contentes i quasi costa de creure-ho, però sobretot perquè pues això és una pel·lícula que parteix d'una cosa molt personal i bueno, pues no té com actors superfamosos, no parla d'un tema que estigui a l'agenda del dia, no? Llavors sentim que realment hi ha hagut alguna cosa que els ha agradat la pel·lícula per com és.
Pel que fa a Sergi López, a Cidat interpreta un pare que busca al Marroc la seva filla desapareguda. El seu director és Oliver Lache, que forma part de l'anomenat Nou Cinema Gallec. Competiran, entre d'altres, amb Ari Aster, Wes Anderson, Jafar Panahi, Joachim Trier o els Germans Dardenne. A més, entre el 13 i el 24 de maig, per La Croisette veurem Tom Cruise, Jodie Foster o Scarlett Johansson, que s'estrena com a directora.
Cuando me muera me pueden enterrar en este país, por favor.
Tal vez ya estás muerta.
La producció cinematogràfica a l'Argentina és inexistent des que Javier Milei va accedir al govern el desembre del 2023. Aquesta és la denúncia que ha fet la cineasta i escriptora argentina Albertina Carri, que aquests dies és a Barcelona per participar a la retrospectiva que fa de la seva obra la Filmoteca de Catalunya, Valeria Obereda.
El cine d'Albertina Carri s'inscriu en el vessant més experimental del nou cinema argentí. És provocador i aborda temes tabú sense complexos i amb una mirada crítica i subversiva. Aquest matí ha denunciat en declaració a Catalunya Ràdio la situació del cinema a l'Argentina.
No se están filmando películas, no hay producciones en curso. O sea, esto es algo que se va a notar en los próximos años, porque no va a haber películas a estrenar. La situación concreta es esa. Entiendo que hay gente que está armando sus producciones por fuera del país, hay mucha gente que se ha exiliado también.
Carri ha signat el document que acaben de publicar intel·lectuals argentins contra el govern Milei, on demanen posar límits polítics i ètics a la seva ofensiva autoritària.
Hay una operación ahí muy dañina para toda industria nacional, para todo el pueblo argentino, porque el plan de gobierno es la destrucción. de la industria nacional, es decir, que volvamos a ser una colonia, que trabajemos para los imperios, claramente de Norteamérica.
L'última pel·lícula d'Albertina Carri, Caiguen les roses blanques, s'estrena a sales el 16 d'abril.
El Museu d'Història de Barcelona, fins ara conegut com a MUBA, es redefineix i incorpora el Born com a espai central de la seva xarxa patrimonial. Sota la nova direcció de Carles García Hermosilla, el Born allargarà el seu relat fins a l'inici de la Barcelona contemporània amb una mostra audiovisual, Montse Mas.
El Born serà el nou cor del Museu d'Història. Des d'avui ja compta amb nous continguts a la balconada i una exposició sobre l'antic mercat majorista. I en els pròxims mesos renovarà l'exposició permanent, l'accés al jaciment que es vol de visita lliure i crearà una nova exposició audiovisual per explicar el procés de recuperació de la ciutat fins a l'inici de la Barcelona contemporània. Carles García Hermosilla és el nou director de l'ara anomenat Museu d'Història de Barcelona.
Tot aquest procés de represa, el Pla Cerdà, el modernisme, etc., s'explicaria no amb una exposició de caràcter patrimonial, sinó més audiovisual, més interactiu.
El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha justificat així el nou rumb del centre.
La ciutat té una part molt important que no està ben explicada. Unes troballes fantàstiques expliquen perfectament aquest moment del voltant de la Guerra de Successió, però no hem lograt explicar la ciutat que evoluciona a partir d'aquell moment.
El Born, que ara deixa de dir-se Centre de Cultura i Memòria, preveu completar la seva transformació entre finals d'aquest any i principis de l'any que ve.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la ressaca del 4-0 que el Barça va aconseguir contra el Borussia Dortmund.
Una altra golejada per a la col·lecció del Barça de Flick i aquesta serveix per encarrilar la classificació per a les semifinals de la Champions.
Toca s'endur la pilota Lewandowski, la deixa per Rafinha, ataquen Lewandowski, Rafinha i Lamine Yamal, i arriba Lamine, som-hi Lamine! Marca el quart! Això és una festa, això és un festival! I el festival l'arrodoneix Lamine Yamal.
Barça 4, Borussia Dortmund 0. El Barça va resoldre amb contundència i superioritat l'anada dels quarts de final de la Champions. Una altra gran nit europea, Ramon Salmurri, que serveix, com dèiem, per posar peu i mig a les semifinals de la Champions.
Va ser, sens dubte, una nit rodona. La IA 4-0 i exhibició de bon joc. Avui la premsa mundial, per exemple, rendida al futbol del Barça i l'equip, evidentment, presenta candidatura. Sovint es diu que aquests partits acostumen a fer tremolar Europa. Doncs el Barça ho va fer i és una candidatura ja no per ser a les semifinals, que això diria que pràcticament es dona per fet, anem amb peus de plom, sinó al títol. Lewandowski, 2 gols, Rafinha, 1 més, i Lamine, ho escoltàvem en veu del Bernat, un altre. Un partit vist per sentència, i al vestidor, evidentment, es desfermava la il·lusió. Íñigo Martínez.
Claro que es fútbol y más allí, ¿no? Sabemos que va a ser complicado, que apretarán, no tienen nada que perder, pero sí que es verdad que el colchón de ventaja que llevamos allí pues es muy grande. Entonces, quedarnos fuera sería, la verdad que una derrota y una eliminatoria, quedarse eliminados allí sería muy, muy duro para el equipo. Esperemos que no lo sea, pero bueno, nosotros ir allí a ganar también, sin especular, sabemos jugar muy bien, creo que somos superiores y estamos bien, así que nada, tranquilidad ahora y centrarse en la liga.
Tot i això, el missatge que surt del vestidor, evidentment, i és com ha de ser, és que l'eliminatòria no està feta. El Barça, el cert és que no va donar cap mena d'opció al Borussia Dortmund. Els primers 10 minuts són directament una exhibició i la veritat és que el partit va ser una festa, fins i tot l'Aia, amb gran ambient a Montjuïc. Estones, el Dortmund, traient aigua de dins l'àrea, només estones va poder estirar-se. Va ser un partit que fins i tot va permetre a Hansi Flick fer alguna rotació en uns quarts de final de la Champions. És un partit que espanta Europa i Valdeu reconeixent acabar el partit.
Primero lo que has dicho, claro, si estamos vivos en todas las competiciones es porque optamos a todas y al final hay que soñar en eso. Creo que somos un buen candidato para ganarlo todo y hay que soñar.
I a tot això, menció especial pel trident del Barça. Combina com ningú, Lamine amb la màgia i el desequilibri, Lewandowski amb els gols, dos ahir, 40 gols aquesta temporada, i Rafinha amb el seu lideratge, amb el gol i també amb el desequilibri a l'espai. El mateix Robert Lewandowski ho reconeixia en acabar el partit.
Jugamos como un equipo, es lo más importante. Creo que yo, Lamine o Rafa, marcar un, dos o tres goles en la final, marcamos por el club, por el FC Barcelona, y siempre queremos jugar juntos. Tendíamos juntos también muy bueno, no solo en el campo, pero también fuera del campo. Al final tenemos muy grande potencial en este equipo.
Doncs aquest és el resum del partit que es va viure ahir el Lluís Companys. La tornada jugarà dimarts que ve. Aquest matí tothom parlava d'aquest partit, ho deia el Salmurri, tota la premsa mundial, veies a tota la premsa esportiva fent referència a aquest partit, i entre tota aquesta gent que ha parlat del partit del Barça 4 Borussia de Dortmund 0, ho ha fet també un extècnic del Barça. Ho ha fet l'heroi de Wembley. Ronald Koeman, ara seleccionador neerlandès, considera Marcos García que l'equip de Hansi Flick, atenció, no és el gran favorit a la Champions, ho diu després del partit d'ahir, però que sí que està entre els candidats al títol.
Sí, Ronald Koeman celebra la temporada esplèndida del Barça, però veu, com dius, un pas per davant equips, per exemple, com el PSG o l'Arsenal. L'exentrenador del Barça argumenta que aquest 4-0 d'ahir fa evident que l'equip de Flick encara no ha tocat sostre.
Si juegas un partido contra Dortmund, que para mí no es un grande hoy en día en Europa, octavos en el campeonato de Alemania, y el contrario ha tenido seguramente 5 oportunidades muy grandes de marcar, yo creo que también eso es un señal que todavía hay que mejorar cosas.
Koeman ens demana a tots plegats que no comparem Lamine Yamal amb Leo Messi. Diu que és cert que Lamine decideix partits, però que Messi és únic. Hi ha hagut un moment que ha dit no n'hi haurà cap més com Messi mai més al Barça. I entre els noms que van destacar ahir, que Koeman coneix molt bé, com bé saps, el de Frenkie de Jong.
Frenkie, cuando está físicamente bien, yo creo que no te falta tener dudas en su juego, en su importancia. Ayer llevo el brazalete de capitán. Yo creo que habla por sí mismo. Ojalá que siga en el Barça muchos años más.
Ronald Koeman ha presentat avui la cinquena edició del torneig de golf Koeman Cup by Sportium Foundation. Es jugarà el 26 i 27 de juny al Club de Golf Barcelona. Sant Esteve Sarrovira és la localitat i servirà per recaptar fons per la Fundació Johan Cruyff.
A mateixa hora que els jugava el Barça 4 Borussia Dortmund 0, jugava l'altre partit de quarts de final de la Champions, on el PSG va remuntar per acabar guanyant l'Aston Villa per 3-1 al del Serra.
Els parisencs van començar perdent per 0-1, però la reacció va arribar d'hora amb l'empat de Doué, que va ser abans del descans. Ja en la segona part, Baratzkelia va marcar el segon gol i el definitiu, obra de Nuno Mendes, ja és en temps afegit. El cas és que els de Luis Enrique van acabar guanyant amb certa comoditat i encarrilen la clasificación para las semifinales.
Se está viendo claramente que el equipo sigue creciendo, que se han quedado jugadores muy importantes que han sido titulares en el banquillo. Esta es la idea, continuar con este objetivo y, bueno, ser competitivos. Es lo que queremos y competir sin miedo.
Avui també altres competicions europees amb equips de la Lliga Espanyola. En l'anada dels quarts de final de l'Europa League, l'Atlètic Club visita el camp del Glasgow Rangers a les 9 del vespre, mentre que el Betis s'enfronta al Jagiellonia polonès, al Benito Villamarín, també a les 9. I també en l'anada dels quarts de final, però en aquest cas, de la Conference League.
Futbol, i relacionat amb el Barça, el club ha fet aquest migdia el sorteig de les entrades per la final de Copa. Finalment, els socis han demanat 25.273 entrades. El club només en disposava de 17.700, per això s'ha fet el sorteig, i això vol dir que uns 7.500 s'han quedat sense aquestes entrades per anar a la final de Copa de Sevilla entre el Barça i el Madrid. I un apunt més del Girona, en aquest cas, que ha ampliat el contracte al migcampista Ricard Artero fins al 2027. Artero, que està format a les categories inferiors, té 22 anys, està ara de baixa, perquè fa unes setmanes el van operar del turmell esquerre i estarà uns 4 mesos sense jugar. I avui toca estrenar. Perquè avui tenim nou capítol del Fem Futbol, on la Sònia Gelmà i la Ruth Vilà, que la tinc ja aquí al meu costat, repassant tot l'univers femení del futbol. I avui, Ruth, coneixerem la història de la Laia Ballester, que és la jugadora de l'Espanyol del Baix Ebre, però que aquesta setmana s'ha estrenat com a internacional amb la selecció absoluta de Suïssa.
Sí, al podcast entrevistem Laia Ballester, que tot just avui ha tornat als entrenaments amb l'Espanyol després del seu debut internacional. Ballester va debutar com a titular amb la selecció suïssa en el partit de Lliga de les Nacions contra Islàndia. Va jugar gairebé 65 minuts. La futbolista de l'Espanyol ens explica al Fem Futbol la seva curiosa història.
Soc mig-mig, no?, perquè la meva mare és de Suïssa i, bueno, tinc les arrels suïsses maternes i, bueno, des de ben petita ja la meva mare em parla francès, igual que amb la meva àvia, i, doncs, d'allí crec que em ve les arrels i el sentiment que sento per la cultura que tenen allí i, bueno, em ve per de la mama.
Ballester somia a jugar a l'Eurocopa, que s'estiu amb la selecció suïssa, que a més és anfitriona d'aquesta competició. Tenir un lloc a la seva selecció en aquesta Eurocopa també és un dels motius que expliquem al Fem Futbol, que va dur l'exjugadora del Barça, Kira Walsh, a marxar de l'equip blaugrana al mercat d'hivern per fitxar pel Chelsea. Si voleu saber més coses sobre els problemes d'adaptació de Walsh al Barça, heu d'escoltar el capítol que ja teniu penjat a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a totes les plataformes habituals.
Doncs interessant el que expliquen al Fem Futbol. I avui, per cert, també teniu un nou episodi, si entreu a l'aplicació de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT i a totes les plataformes habituals que deia la Ruth, nou episodi del Barça reservat. Quin és el porter preferit per Deco per al futur de la porteria del Barça? Entreu a l'episodi, escolteu-lo i ho sabreu. Ara fem una pausa i després...
Reigning Euroleague Champions... Here's Parker with a nice pass, and Vesely!
El Barça de bàsquet recupera Jan Vesely.
Catalunya migdia. A Òptica i Audiologia Universitària avancem la promoció de Sant Jordi amb la Supersetmana d'Universitària. Del 7 al 14 d'abril gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Descobreix les millors marques als millors preus només a Òptica i Audiologia Universitària.
Celebra un Sant Jordi a la Contra. Descobreix els secrets de la secció d'entrevistes més longeva de la premsa europea amb el llibre Cómo salir en la Contra, de Víctor Amela, Imma Sanchís i Lluís Amiguet. Ja a les llibreries i, a partir del dissabte 12 al quiosc, per només 17,95 €, amb La Vanguardia.
Si ja us dic abril, vosaltres dieu... Sí, perquè arriba Abril Aural de MediaMarkt. Les ofertes més increïbles en la tecnologia més impressionant. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Demà es disputa l'última jornada de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça rep la Virtus de Bolonya i ho farà Ernest Macià amb una novetat destacada, i ho dèiem ara, la novetat de Vesely a la convocatòria.
És correcte. Després de 2 mesos i mig de baixa, avui se li ha escapat a Tomas Satoranski a la roda de premsa. Aquest és el moment.
Jan podria estar con nosotros. Esto ya está oficial, ¿no? Que va, bueno, ¿no es? Vale. Entonces veremos qué tal.
Està entrenant amb l'equip ja. A partir d'aquí és un jugador que porta moltes setmanes sense competir, però tampoc haig d'explicar qui és el Jan Vesely i la importància que té per nosaltres, amb la qual m'estic adelantant, però com ho ha fet el Sato, pues, si no passa res que no ha de passar, pues, tindrà l'alta per demà poder estar amb l'equip.
Jugador molt important, Vesely, per la lectura de joc. És un jugador que sap molt de bàsquet i que porta molt a dintre. I el Barça, doncs, que si guanya, sumarà la victòria número 20 i tindrà opcions fins i tot de fer play-off i fins i tot de ser cap de sèrie. Una cosa que ja sabrà abans de començar si la pot fer o no, perquè avui juga al Mònaco, un partit en teoria que ha de guanyar a Mònaco. Si guanya, s'esvaeix l'opció de ser cap de sèrie, però encara quedaria l'opció de ser equip de play-off. I això sí que el Barça ho té bé en cas de victòria davant de la Virtus.
I Ernest Peñarroya, com hem sentit, que s'ha vist com obligat, oi, a explicar, sí, sí, l'entrada de Vesely?
Sí, sí, tot i que més o menys ja ho hem anat dient aquests últims dies, que era ja probable que tornés aquesta setmana, més o menys era Vox Populi. Per tant, doncs entenc que es volia curar amb salut, que no passés res a l'entrenament d'avui, i ja et dic que no ha passat res i que al principi, doncs, uns minutets, no dic que demà hagi de jugar massa estona, però Vesely jugarà, sí.
Internacional ha anunciat ja el programa olímpic de Los Angeles 2028. Per primera vegada, atenció, hi haurà més dones que homes i, tot i que s'ha descartat això, Marta García, la inclusió, que n'estaven pendents, del duet mix de natació artística.
S'especulava que podria ser ja olímpic, però la participació masculina en els jocs pel que fa a la natació artística quedarà reduïda de moment a la possible inclusió d'un home en la competició d'equips. Veurem què passa, perquè en París 24 ja ho podien haver fet, però cap selecció s'hi va aventurar. La idea d'Andrea Fuentes és ser pionera també en això, però veurem com ho acaba gestionant la seleccionadora espanyola. En canvi, sí que s'han incorporat algunes competicions mixtes en esports, com el tenis taula i la gimnàstica. En l'europeu de Leipzig de finals de maig ja hi haurà una classificació mixta i, tot i que de cara a Los Angeles encara hi ha incògnites, Xavi Casimiro, el tècnic de l'Egiba de Manresa, es mostra molt receptiu.
Hem de saber el format, com serà, una gran incògnita. Hem de conèixer també com serà aquesta classificació, si hi haurà una altra classificació per aquests equips mixtes, a veure si s'ampliarà o no la plaça de gimnastes. Se'n fa bastant, per exemple, a Alemanya, competicions mixtes, i tenen molt bona acceptació pel públic. És donar-li un canvi a la gimnàstica per donar-li una mica més a aquest espectacle competitiu.
Entre altres coses, el COI també ha decidit ampliar la competició femenina de futbol amb 16 equips pels 12 masculins, ampliar també la competició femenina de waterpolo de 10 a 12 equips i, per exemple, en natació s'han afegit al programa olímpic les proves d'esprint de 50 metres en esquena, braça i papallona.
Als Estats Units avui comença el Masters Augusta de golf. 9 mesos després de l'últim major es tornarà a enfrontar els jugadors de tots els circuits, inclòs el Live Golf, Carles Vila.
Scottie Scheffler i Rory McIlroy seran novament els dos grans favorits en aquest primer major. El nord-americà és el vigent guanyador, mentre que el nord-irlandès ha estat el que millor forma ha mostrat en aquest començament de temporada. També tindrà les seves opcions John Rahm, que ha arribat molt més relaxat al màster després dels problemes familiars que va arrossegar la passada temporada.
Bueno, si vengo más relajado por la vida familiar, ¿no? En el sentido de que desde mayo del año pasado mi familia no pudo viajar conmigo porque Kelly estaba en reposo por complicaciones que tuvimos en el embarazo, y la semana pasada fue la primera vez que han podido venir que en casi un año, ¿no? Así que el hecho de que estén aquí, estoy tan contento y tan alegre de que hace que el resto importe menos.
Serà també un Masters d'Augusta molt especial per Sergio García, molt actiu de moment al circuit LIV, i que celebra més el seu gran slam número 100.
Se siente un orgulloso, orgulloso y encantado de haber llegado a ese número, pero sinceramente, no, de mayor no me encuentro muy bien, obviamente con mucha ilusión, muchas ganas de disfrutar mucho de mi centenario de grandes, ¿no? Que es un orgullo el poder ser el primer jugador español en conseguirlo, ¿no?
La participació espanyola es completa amb el debutant José Ballester i el veterà José María Olazábal.
L'AM Lleida està a punt d'assegurar-se el play-off d'ascens a primera divisió. A falta de 3 jornades, té 6 punts de marge sobre el 5è classificat. Tot això per un club històric que acaba de celebrar el seu centenari, Gerard Trevé.
L'equip lleidatà ha celebrat l'acte central del seu centenari en un escenari icònic de la ciutat, a la Seu Vella, en presència de jugadors i jugadores de l'equip, expresidents del club, així com presidents d'altres clubs de Lleida. Són 100 anys de trajectòria del club de futbol més longeu de la ciutat de Lleida i amb més llicències femenines de Catalunya. El centenari arriba també en el millor moment possible per l'AM Lleida, amb el primer equip femení lluitant per l'ascens a la Lliga Iberdrola. Mireia Alves, vicepresidenta del club, ha parlat sobre la il·lusió que suposaria aconseguir l'ascens durant l'any del centenari.
Molt orgullosos de ser el primer club de Lleida a obtenir aquest fet històric de fer 100 anys. Mirem partit a partit, aconseguir els punts per poder jugar aquest play-off. Com la passada temporada no va ser possible l'ascens, i seria ja genial dins aquest any que és el centenari.
L'acte va servir també per homenatjar diferents persones que han format part de la història del club. La vicepresidenta Mireia Alves ha confirmat que, a banda d'aquest primer, se'n faran més al llarg del 2025.
L'edició femenina de la Vuelta es disputarà del 4 al 10 de maig i enguany tindrà destacat protagonisme català perquè les dues primeres etapes passen per Catalunya, Guillem Amargant.
El proper mes de maig, la demarcació de Barcelona acollirà per primera vegada la Vuelta a Espanya femenina. Les dues primeres etapes passaran per 16 municipis catalans, inclosa l'etapa inicial, que serà una contrarrellotge per equips que recorrerà la Diagonal. La segona etapa, última en terres catalanes, sortirà de Molins de Rei i acabarà a Sant Boi de Llobregat, i entremig passarà per 14 municipis més. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona i responsable d'Esports de la Diputació, David Escudé, ha expressat que l'objectiu és deixar empremta en la Vuelta.
No ens ho hem pres allò perquè sí, ni que sigui un esdeveniment que passi i ja està, sinó el que volem és que es passi, que es recordi, i que de cara al futur li posem molt difícil les diferents municipis, ciutats, que vulguin albergar doncs, una sortida i uns dies tan meravellosos com els que viurem.
L'acollida de la Vuelta femenina, juntament amb la sortida del Tour de França a l'estiu del 2026, s'emmarca en el pla de foment del ciclisme de la Diputació de Barcelona, una estratègia per promoure la pràctica esportiva i la mobilitat sostenible arreu del territori. A la Vuelta femenina s'hi podran veure algunes de les millors ciclistes del món, com la número 1 del rànquing UCI i vigent campiona de la Vuelta, Demi Vollering.
I repassem altres informacions del dia. Marta, comencem pel motor.
I pel Gran Premi del Qatar de MotoGP que se disputa este cap de setmana, on el màxim favorit és Pecco Bagnaia al davant de Marc Márquez. Però atenció també a Àlex Márquez, que marca presència perquè hi arriba com a líder del campionat. Siga com siga, Ducati segueixen la referència en un circuit en què els tres últims anys ho ha guanyat tot. Ara, a les tres, sentirem els protagonistes en la roda de premsa oficial i també el campió Jorge Martín, que estrenarà la seva Aprilia en cursa després de la lesió al canell. Les curses de dissabte i diumenge a les 7 de la vesprada en directe pel Tot Gira. I en Fórmula 1 este migdia arrenquen també els primers lliures del Gran Premi de Bahrain. És la quarta prova del Mundial que de moment la ja lidera el pilot britànic de McLaren, Lando Norris.
Alguna cosa més?
Doncs mira que el Granollers, el balomano Granollers, renova Cristina Polònia una temporada més després d'arribar a un acord amb la pivot nascuda en Sevilla.
Doncs des d'aquí la informació esportiva, ja ho sabeu, més esports a partir de les 7 amb el Tot Costa. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández aquí a Catalunya Ràdio.